Doncs mira, si ens seguim fixant amb el calendari dels dies mundials, dies internacionals, veuràs que avui és el Dia Mundial de l'Estalvi, que és una cosa que ens agrada a tots intentar-ho fer, però que després sempre surten aquests imprevistos, aquestes altres històries i aquests capritxets que et pots donar de tant en quant. Bueno, doncs avui és el Dia Mundial de l'Estalvi. Parlant amb un economista, em va dir que tu, cada vegada que reps un ingrés, separa ja uns diners amb un altre compte, si pots, amb una altra entitat, i que et sigui difícil de moure'ls. I és la manera d'estalviar, no sé, és provar-ho. Avui també és el Dia Internacional de l'Arròs, un dels aliments més usats i més menjats de tot el món, sobretot perquè a la Xina doncs se'n menja molt, i per tant, com que són tanta gent, doncs automàticament fa que sigui un dels menjars que es fan a més, però és veritat que l'arròs ens ajuda a vegades a solucionar alguna papereta de menjar ràpid. És el Dia Mundial de les Ciutats, també. I és el, bueno, és el Dia Mundial, el Dia Internacional de Halloween. Això és un invent, no sé exactament d'on surt, realment, però a nosaltres ens l'han venut des de Hollywood, des de les pel·lícules, des de les sèries, des de que ens va arribant també tot el tema d'internet, i escolta, ara sembla que no hi hagi res millor que això. Doncs no, avui és el dia de la castanyada i demà és Tots Sants. I aquest vespre, si pots, et pots reunir amb família i amb amics i menjar castanyes, que a nivell nutricional està totalment acceptat i és saludable, està dins de la dieta mediterrània, i els panellets amb moderació, que això ens ho han dit sempre els nutricionistes, amb moderació no passa res. I si a més et vols fer un puré de carbassa per barrejar això del Halloween, doncs mira, perfecte. Soc el Ricard Álvarez, comencem des de Lleida.
Herrera, a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Demà és festiu, però avui tenim tot un programa per endavant encara. Són les 12:22 minuts, fins a les 2 ja saps que t'acompanyem de dilluns a divendres, menys quan és festiu. Des de COPE Lleida, sóc el Ricard Álvarez i a hores d'ara estem a 16 graus a la ciutat de Lleida i hi ha hagut pluges, ahir va haver pluges, no van ser molt abundants, tot i que a Lleida, almenys a 3:45 o a 3:45 de la tarda, va ser de cop i amb vent i et dona la sensació que plou molt. I efectivament plou bastant en aquell moment, però va ser molt curt. De fet, a la zona de Lleida es van recollir 5 litres per metre quadrat, els mateixos que a Balaguer i a Gimenells. Al Pont de Suert van ser 5,5. A Tornabou i a Vilanova de Segrià, 6 litres per metre quadrat. 6,5 a Solsona, a Raimat, a Capdella, a Barruera i a Bossòst. 7 a Oliola, al Vilosell, al Montsec d'Ares i a Rialp. 9 al Lac Redon i a Certescant, a la cota 2.400. Aquests són bons. I entre 10 i 10 litres i mig es van recollir a Boí i a Espot a la cota 2.500. Insisteixo, aquesta aigua és aquella que cau, que va fent el que ha de fer a les muntanyes, fa cap a les valls i des d'allí segueix el rumb dels rius i arriba als embassaments, que és el que necessitem. S'acosta un canvi, sí, s'acosta un canvi. Una entrada ja, jo diria, o un dia ben de tardor, que no serà demà encara, o almenys no serà demà durant el matí, migdia, potser sí ja de cara a la tarda, i sobretot dijous. Qui ja entén d'això? Doncs l'Armando Álvarez, que és el nostre meteoròleg. Armando, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia i bona hora.
De moment, avui, ara fa sol.
Sí, fa resol, són núvols alts que filtren. Hem de dir abans, perquè ja estem al darrer dia d'octubre, que el mes d'octubre d'enguany ha sigut el segon més càlid, per darrere de l'any passat.
El de l'any passat.
Sí, i és perquè la diferència entre la primera part d'octubre i la segona ha sigut molt gran. De la primera decena que anaven a 31 graus de mitjana de màximes, hem baixat a 22.
Imagina't.
És a dir, 9 graus menys entre la primera decena i la darrera. I en les mínimes pues, hem baixat 5 graus. Clar, i ha compensat i ha impedit que per mig grau no siguem el més càlid.
Per mitja, només.
Dos consecutius, que hem viscut dos octubres que no són els habituals, que dels darrers 84 anys pues, són els dos més càlids. I ja ho estem testant aquests darrers dies. Avui han tingut la mínima més baixa de tot el mes d'octubre. El dia 1 van tenir 34 graus, avui ha davallat al voltant de 7 graus, 6,9, i clar, es nota moltíssim el canvi de vestuari que hem tingut que fer, sobretot els darrers dies, fins i tot diumenge passat, que van a fregar els 25, pues era una temperatura extraordinàriament alta. Sí que anem a un canvi. Abans te comento una anècdota, bueno, històricament, qual ha sigut la castanyada i el 1 de novembre?
Ah,
més,
a veure,
fred, més fred i més càlid.
I més càlid, vinga.
Del més fred, ningú s'ha de recordar. Però del més càlid, tothom ens haurien de recordar. Perquè va ser l'any passat.
Ah, anava a dir que devia ser l'any passat, ja.
Va ser l'any passat que van tenir 24 de màxima, 13 de mínima, eh? 13 i avui hem tingut 7.
Sí.
Vull dir que, perquè sàpiga que la de l'any passat va ser la més càlida des d'ara. I la més freda cal remuntar-se a l'any 92, que la temperatura màxima es va quedar a 8 graus i la mínima a 2. És a dir, allò sí que va ser fresca, freda pràcticament. Però això varia molt d'un any a l'altre. El temps per avui i per demà se semblarà molt, no esperem precipitacions, cel mig ennuvolat, amb resol, tant avui com demà, vents no gaire forts, fluixos en general, i la temperatura pues, serà fresca tant demà com la que hem tingut avui, al voltant de 5-6 graus. Hem de dir que ha glaçat a cotes altes del Pirineu, 3 i 4 graus, pues, demà també. Ha fregat la glaçada a capitals de comarca com el Pont de Suert i la Seu, demà també, o fins i tot podia glaçar una miqueta, però durant el dia majoritàriament assolellat, pues remuntaran. I el gran canvi sí que ens ve de cara a dijous.
A dijous, és, eh?
Dijous, que és el canvi, l'arribada d'un sistema frontal que deixarà precipitacions creient, que és generals, però, clar, la quantia variarà moltíssim. La cara sud del Pirineu, fins i tot del Prepirineu, podrien rebre unes quantitats importants, 20, 30, puntualment 40, a la zona de l'Alta Ribagorça, la Vall Fosca, més aviat la cara sud del Pirineu, i 10, 15, 20 al Prepirineu. A la plana, pues, sempre anem justets, a la meitat sud de Lleida, i a veure si arriben a 5, 10 litres. Després del pas d'aquest front, cap a les 6 de la tarda, però pot ser una hora abans, després sí que entraria una ventada, i tindríem pues una ventada ponentada que rebaixaria les temperatures i faria que el dia fos ja més desagradable. És a dir, el gran canvi de temps amb nevades al Pirineu, que baixarien molt de cota, al final del dijous podien baixar 1.200, 1.300 metres, que és molt avall per aquestes dates, però ens deixaria neu principalment també a la cara nord del Pirineu. És a dir, avui i demà tranquils, i el dijous preparats pel canvi de núvols, pluja i després vent.
Vale, Armando, perquè clar, aquesta tendència ja l'estem veient amb les dades que ens dones de l'any passat i d'aquest. Sí. Ens estem quedant sense tardor, és a dir, l'hivern arribarà de seguida o es mantindrà
encara?
Sí, claro,
com el mes d'octubre té tants dies de 30 graus, 11, i de cop i volta...
Clar, però això ho dic.
No hi ha caire...
O sigui, com es veu el novembre?
Vamos, la segona decena i tal.
Com es veu el novembre a llarg termini?
Bueno, serà més fred. No queríem... L'any passat també el novembre va ser rècord històric. És que l'any passat va ser extraordinari, quasi la meitat de l'any va ser rècord. I creiem que serà molt més fred que l'any passat. Ens haurem de ficar la calefacció, la roba d'abric, però n'hi haurà pel mig dies assolellats en què la temperatura remuntarà. Val. Serà una mica de tobogan, amunt i avall, per degut el pas dels sistemes frontals, i esto y que ens portarà pues dies de pluja i altres de
bueno, dies de pluja ja els signem, dies de pluja ja els signem.
Per molt que s'assembli la climatologia cada any és una mica diferent.
Bueno, Armando, tu ets de castanyades, però castanyes
sí,
i panellets
sí,
avui,
no, de Halloween no.
Vale.
Lo miro només, sóc espectador.
Bueno, Armando, si t'agraden els panellets, avui parlarem amb la presidenta del Gremi de Forners i així descobrirem quin és el panellet que agrada més a Lleida. Ja t'ho avanço.
D'acord.
Gràcies, molt bé. Armando, bona castanyada, ens escoltem
igualment
divendres.
I bon dijous. Bon. Adéu.
I busquem ara tot seguit a dos quarts d'una la darrera hora informativa.
Cope Lleida. Estàs informat.
De D'aquí uns minuts parlarem amb la presidenta del Gremi de Forners de les Terres de Lleida, amb la Pilar Marqués. Parlarem de castanyes i de panellets, sobretot, i de tipus de panellets i de qualitats de panellets. Ja t'avanço que n'hi ha de molt diverses i, evidentment, de molts preus. Però vaja, que al final hem de ser conscients que el que mengem ha de tenir certa qualitat, que és la nostra benzina, per entendre'ns, que no podem menjar de qualsevol manera o qualsevol cosa. Això serà d'aquí uns minuts, aquí a Rere Cope Lleida. Abans estàvem parlant, doncs, de la climatologia, estem parlant sempre de... Bueno, tranquils, a veure, i si plou... Si plou, doncs tranquils, que recuperarem nivells, els embassaments... Però clar, sempre estem amb el... I si plou? I si no plou? Què passarà si no plou? Doncs mira, el canal Segarra-Garrigues ja sap el que passarà si no plou. Perquè ja preveuen començar la campanya de rec del 2024 amb restriccions si, evidentment, no es produeixen pluges o nevades que permetin augmentar considerablement les reserves d'aigua disponibles als embassaments d'Oliana i Rialp, que, insisteixo, estan per sota del que teníem l'any passat amb aquestes dates, que ja era era d'emergència. El que passa és que no... Com que ens havíem de passar tota la tardor encara per endavant, doncs no li vam donar la importància que tenia. Tot això ho ha dit el president de la comunitat de regants del Segarra-Garrigues, Josep Maria Jové, després d'analitzar els recursos hídrics disponibles als embassaments que alimenten la infraestructura hidràulica durant la Junta de Govern celebrada dijous passat. En què, en cas que s'hagin d'aplicar restriccions, han explicat que afectaran tots els cultius i les dotacions d'aigua per a cada tipus de conreu s'acordaran amb l'IRTA en funció dels recursos disponibles. És a dir, per salvar els arbres o les plantes, ja no els fruits. Això ja saps què vol dir, que els propietaris ho passaran malament, però que la cistella de la compra també es notarà. Al final ens notarà, ho notarem a la butxaca de tothom. Per tant, ara ens comencem a donar... Té delicte, que ara ens comencem a donar que l'aigua l'hem de cuidar i que l'hem de gastar de manera racional i el més optimitzada possible. Bueno, veurem què passa, que estem encara el 31 d'octubre i sí, seguirem dient això de... Bueno, tranquils, a veure, i si plou ara, doncs ja ens oblidem. Serà un error, Ja t'asseguro que si ara els propers 2-3 mesos plou molt, molt més de la mitjana, i es recuperen nivells als embassaments, que ens oblidem de tot plegat, serà un gran error. Serà un gran error. Espero que no passi així. Demà és Tots Sants. Demà és dia de... Anava a dir si t'agrada. Si t'agrada o si tens costum, o si per tradició familiar ho has de fer, visitar el cementiri i no sé, fer aquell moment de reflexió davant de les tombes dels teus éssers estimats. Això és molt lliure, Això és molt lliure. Hi ha qui li agrada anar al cementiri, hi ha qui no. A mi, per exemple, no m'agrada. No m'agrada i no ho faig. I no per això no recordo els meus éssers estimats que ja no estan amb nosaltres i que segurament els recordo més d'una vegada a l'any. No només per Tots Sants, però la tradició és la tradició. Escolta, portar flors, arreglar els nichos i tot plegat. Parlem del cementiri de Lleida, que només hi posem la vista ara, quan s'acosta de Tots Sants, i després durant tot l'any doncs queda una mica oblidat i hi ha necessitats. I és que la paeria de Lleida preveu millorar i ampliar el servei d'incineració amb l'objectiu de reduir la llista d'espera, que és de 7 dies. L'alcalde de la ciutat, Fèlix Larrosa, ha admès que tenen problemes per fer les incineracions quan toca i confia que la millora del servei arribi més aviat que tard. A Lleida, les incineracions ja representen el 40% dels enterraments. Ho explica l'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa.
Que aquest any portem inhumats o incinerats 1.286. S'han fet 783 inhumacions i s'han fet 503 incineracions, no?, fins a l'octubre del 2023. Se manté aquest percentatge, no?, del 60-40 respecte entre les inhumacions i les incineracions, no? Però també és voluntat de l'Ajuntament de Lleida poder avançar amb el servei. Sabem que ara en aquests moments tenim problemes a fi efecte de poder incinerar tothom quan toque, i des de la Regidoria de Salut s'està treballant amb la possible nova implantació d'un millor servei d'incineracions, i això esperem veure-ho més aviat que tard. No? S'han d'esperar les famílies, estem en una espera de 6-7 dies per poder incinerar a tothom, i això requereix decisions, evidentment, no? I per tant estem ja valorant l'ampliació del servei i poder satisfer aquesta demanda que avui tenim amb aquesta qüestió. Per tant, ho plantejo de forma transparent, és un repte que tenim i és un repte que volem resoldre més aviat.
Ahir dilluns es va commemorar el 80 aniversari de la mort de Ricard Viñes, i per això es va fer un acte on es va presentar l'escultura del pianista que entre 1971 i fins a l'any 2008 va lluir a la plaça que porta el seu nom, a la plaça Ricard Viñes.
I avui hem aprofitat que fa 80 anys que ens va deixar Ricard Viñes. Bueno, ho hem volgut fer d'aquesta manera, recuperant la imatge de Ricard Viñes, que ha estat durant molts i molts anys a la plaça Ricard Viñes, a la seva plaça, i que estava a l'arxiu arqueològic. Vam considerar que era una bona ocasió portar-lo aquí, aquest era un debat que ja teníem feia molt temps, però a nosaltres ens agradaria avançar en que el cementiri ha de ser un espai de trobada, de reflexió, un espai on tothom pot vindre a gaudir d'un espai i a visitar els seus éssers estimats, com apuntava a l'inici, però també ha de servir per posar en valor que hi ha persones que han fet aquesta ciutat més gran, des de les diferents disciplines artístiques o de les institucionals o polítiques. I tenim escriptors, tenim pintors, tenim músics, i posar la imatge de Ricard Viñes aquí va en aquesta direcció.
En fi, doncs ja fa dies que hi ha el dispositiu al voltant del cementiri de Lleida, amb pàrquings just a l'entrada, amb carrers convertits a una sola direcció per facilitar, doncs, la rotació de vehicles, i informat dels horaris, evidentment, és quan hi ha més visitants durant aquestes dates. Són les 12:38 minuts. Ara et vull parlar de la notícia econòmica del dia. Crec que és una bona notícia, i és que el sector turístic de la demarcació de Lleida ens han donat ja les dades d'aquest estiu del 2023, i s'ha tancat amb rècord de viatgers i ha revalidat pràcticament el nombre de pernoctacions del 2022. En concret, s'han assolit els 604.000 visitants, un 3,9% més que l'any passat, i les pernoctacions han estat de 1.547.000 davant les 1.561.000 del 2022. Pràcticament un empat tècnic, tot i que en pernoctacions podríem dir que hi ha hagut una minsa davallada. D'altra banda, el turisme estranger ha registrat les millors dades històriques en època estival a la demarcació, amb 114.000 turistes que han generat prop de 250.000 pernoctacions. Són dades que ens ha facilitat l'Institut Nacional d'Estadística, que tenen en compte l'activitat turística en establiments d'hoteleria, turisme rural, càmpings i apartaments turístics del territori lleidatà. Com deia, és la nostra notícia econòmica del dia. Crec que és una bona notícia econòmica.
Patrocinat per Global Lleida, l'àrea d'emprenedoria i empresa del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.
Va, que nosaltres fem una pausa i de seguida connectem amb Sergi Tor, que avui sí que l'hem enviat fora. Està fora de la emissora, concretament a l'IE Ronda, per parlar-nos d'un grau que s'imparteix a l'IE Ronda en exclusiva a la demarcació de Lleida.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. 974-47-1438.
Cope Lleida.
Deia, marxem cap a l'IER Ronda, cap a l'escola, l'institut de Lleida, IER Ronda, i és un institut on s'està oferint el cicle formatiu de grau bàsic d'activitats domèstiques i neteja d'edificis. A Catalunya només hi ha dos instituts que ofereixen aquest grau a nens i nenes de 14 anys. Un és a Reus i l'altre és a Lleida, a l'IER Ronda. Per això et deia que és en exclusiva a la demarcació de Lleida. Saber fer les feines de casa, cultivar un hort, per exemple, a banda de les assignatures més clàssiques, composen una oferta educativa tan interessant com, ull, necessària. El Sergi Tor, que l'hem enviat, a més, no és que l'hem enviat a l'institut, no, l'hem enviat al mig d'una classe. Sergi Tor, què tal? Bon migdia.
Bon migdia. Doncs mira que he anat a llocs al llarg de la meva trajectòria professional, però avui per mi és una experiència inèdita i estic molt feliç perquè estem portant la ràdio hores d'ara amb una aula educativa de les milers i milers que hi ha a Catalunya. Ens centrem concretament en una aula de cicle formatiu de l'IER Ronda de la ciutat de Lleida, un institut molt gran de la capital lleidatana, més de 1.000 alumnes, que està ubicat entre la zona del Camp d'Esports i el barri de la Mariola. I aquest col·legi és un dels dos a tota Catalunya que està fent un cicle formatiu de les feines de casa. Hi ha el Gaudí de Reus i també hi ha el Ronda de Lleida. Agraeixo als professors i als alumnes que ens hagin deixat entrar perquè som aquí a la classe on el Jaume està impartint hores d'ara l'assignatura, hores d'ara, que és la de jardineria.
Bé, avui farem una altra sessió de hort-jardí. Plantarem dos palots. Recordeu de moment el que hem plantat fins ara?
Sí.
Digueu.
Enciam.
Espinacs.
Cebes.
I bledes. Molt bé. Avui plantarem faves i també plantarem cols, bròquil i coliflor.
Jaume, perdó, me disculpes que pugui parlar amb els alumnes i que tant, estem aquí en directe tant, a la ràdio. Tant, gràcies, eh? Interrompeixo la classe, eh? Interrompeixo. Tenim aquí a la Sara. Són 12 alumnes. Són 12 alumnes, és un grup de 20, però són 12 alumnes. Sara, benvinguda. Hola.
Hola.
Què tal, com va?
Molt bé.
Molt bé. Què és el que t'agrada més fer d'aquest curs?
Cosir.
Cosir. I has après? Has après des de que vas arribar amb aquests dos mesos de curs a cosir?
Sí.
Sí. I no en sabies?
No, sí que sabia.
Ah, ja en sabies.
Sí.
I ara a casa ajudes als teus familiars a cosir?
No.
Ah, no, home, però ara dius que has après, no? Diu que has de més?
Sí.
I a banda de cosir, alguna altra assignatura que t'agradi, Sara?
No.
No, sol t'agrada cosir?
Bueno, cuinar.
I cuinar, molt
perquè
bé.
Perquè puc menjar.
Ah, val. I de cuinar ja fas alguns pinitos a casa?
Sí.
Molt bé.
Cuinar, sí.
T'agrada aquest curs, per cert? Com el veus tu que estàs participant com a alumna, Sara?
Bé.
Bé? Molt bé. Molt bé, gràcies, Sara. Doncs és una de les 12 alumnes. També tenim aquí el Moisès, perquè hi ha dos nois. Hi ha 10 noies i dos nois. Tenim aquí el Moisès. Hola, Moisès. Hola. Benvingut. Herrera, què tal? Com estem?
Bé, bé.
Bé. I què tal, Moisès? Com va el curs?
Bueno, pues molt bé, la veritat. Molt bé. M'agrada molt això que fem. Cosim, cuinem i fem llavors de casa.
La Sara ha dit que el que més li agrada és cosir. A tu quina és la teva assignatura preferida?
Cosir també.
Cosir?
Sí.
Ah, vaja.
M'agrada molt cosir. És una cosa... Sí? És una cosa que jo no sabia fer i vaig vindre amb aquest curs i vaig aprendre a cosir.
Val, és a dir, que a tu t'agrada cosir, que és el que més t'agrada, i cuinar?
Bueno, també, eh? És molt bonic això, fer això. Cuinem, espaguetis, creps... Saps? I fem receptes d'aliments saludables, també, amb l'Ester.
Sí, ara estem veient aquí la classe de l'or, no?
Sí. Bueno, sí.
Molt bé, Moisés, gràcies, eh? Els companys i companyes bé?
Sí, tot bé.
Molt bé. I ja per acabar, perquè estem aquí dins de la classe, la qual li agraïm a tots, la Soraya també vol parlar. Hola, Soraya, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Tu també ets de cosir? Perquè per ara portem cosits dos.
Sí, la veritat és que també... cosir és una assignatura doncs ens elaboren moltes coses, ja que doncs, ens gaudeix, doncs, ens ajuden a cosir bé i a fer, per exemple... bufandes o per bordar coses, i la veritat és que és molt bonic. També la cuina, doncs, és on ens ajuden també la Carmen, que és la nostra professora de cuina, que pues, ens ajuda a pues, com comprar les coses i saber com gaudir els diners.
Sí, bueno, estalviar, no?
Sí, exacte, bé, no? Exacte, sí.
I això ho estàs aplicant tu ja?
Sí,
i ens estàs aplicant. Estalviant diners?
Sí, clar. I bueno, pues aquest FP bàsic que és molt, molt guai.
Molt bé, per tant, tu en aquest cas estàs contenta?
Sí, la veritat, sí, perquè per sacar-me l'ESO, doncs és, la veritat és molt bé, perquè a part no només fem això, també ens traiem l'ESO, ja que també fem una mica més... és com l'ESO, però més fàcil, saps? Ens ajuden a entendre-ho millor. Saps? També fem això de la cuina, cosim, també planxem...
Planxar costa més, potser? Planxar te costa més?
No, la veritat, no.
Val.
Però també fem català, castellà, sí. Anglès i totes les assignatures normals.
Molt bé. Doncs, Soraya, moltíssimes gràcies, eh?
Gràcies a tu.
Bueno, jo estic molt agraït. M'han deixat entrar, doncs, amb aquesta aula de l'IES Ronda, aquí hi ha els 12 alumnes, amb el qual, doncs, per exemple... demà és jornada festiva, demà ho sabeu, no?
Sí.
Demà no veniu a classe, eh? Demà no veniu a classe. Escolteu, moltes gràcies al professor, al Jaume, que continua, doncs, amb la seva classe. I des de l'IES Ronda, doncs, jo crec, per tota l'audiència de la cadena COPE, jo crec que podríem fer un aplaudiment, no? No sé, el 12... Doncs moltes gràcies, i així és, en directe, des de l'IES Ronda, des d'aquesta aula de cicle formatiu de les feines de casa. Són tots alumnes, conjuntament també a Reus, que ja l'Institut Gaudí, on aprenen també moltes altres coses. Gràcies, fins ara, bon migdia.
Gràcies, Sergi. Doncs ja ho veieu, hem estat en directe, a una aula, en directe, al mig de la classe. Els alumnes potser també els hi haurà agradat que els interrompessin la classe, ni que sigui ara momentàniament, i sortir per la ràdio, escolta, i explicar la seva experiència. Són les 12:47 minuts, fem una pausa ràpida, perquè de seguida hem de parlar de panellets, de castanyes, sobretot de panellets, vaja, les castanyes no hi ha gaire intríngulis, es fan i ja està. Però i els panellets? En parlarem amb la presidenta del Gremi de Forners de les Terres de Lleida.
El señor Bancroft me envía a presentar. Soy el nuevo ingeniero.
Se adentra en territorio Apache, señor May.
¿Para qué necesitar caballo de hierro?
¡Nosotros somos los salvajes, no ellos!
Algún día llevarás plumas en el pelo y andarás desnudo como tus amigos.
Ustedes son parte de América.
Hermandad. La leyenda de Winnie Tour regresa. La serie al completo.
Siempre quitar a Apaches, nunca dar nada.
Miércoles 1 de noviembre, a las 3:45 de la tarde, en 13.
Descubre la gama MG4 Electric desde 19.480 euros y encuentra por fin el eléctrico perfecto para ti. Con hasta 711 kilómetros de autonomía total en ciudad, 7 años de garantía y 5 estrellas Euro NCAP. Seas como seas, hay un MG4 esperándote en el concesionario. Precio sujeto a financiación. Consulta condiciones en mgmotor.es.
Para ahorrar en tu factura de la luz, todo cuenta. Como cambiarse a Endesa, que te da ahorro permanente con un 20% de descuento en tu consumo de luz para siempre. Cámbiate ya y participa en el sorteo de 20 premios de un año de luz gratis. Elige un mañana mejor. Contrata ya en el 876-0909 o en cambiateendesa.com.
Cope Lleida.
avui és la castanyada, és això el que marca el calendari i és el que hem fet, és la castanyada. Que el món està globalitzat, que ens arriben noves tendències des de fa molts anys i que de vegades doncs a nivell de màrqueting i de comunicacions les fan més atractives, doncs també és veritat. Que el Halloween, a més, doncs ens ha entrat a través de les pel·lícules de Hollywood, de les sèries, i que les noves generacions, com a norma, perquè això ho hem fet tots, nosaltres també amb els nostres pares, sempre és millor el que arriba nou que el que s'ha fet tradicionalment, doncs també, però que tot això no és excusa per eliminar d'aquesta equació la castanyada, les castanyes i els panellets. I més en una societat en la que ens estan indicant una i una altra vegada que la dieta mediterrània és la bona. I la dieta mediterrània, entre altres coses, ens diu que ara a la tardor s'ha de menjar castanyes. I els panellets, doncs, escolta, el dia de la castanyada mengem panellets. Mira, parlem d'aquest tema i a veure si està canviant la cosa o no amb la presidenta del Gremi de Forners de les Terres de Lleida, la Pilar Marqués. Pilar, què tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, la globalización es imparable, esto ya lo sabemos.
Sí.
Todo lo que viene de fuera, a primera vista, siempre es mejor que lo que tenemos, pero yo creo que, bueno, no sé, por eso te llamo, me lo dirás tú, sí. Si los panellets sí. Se siguen haciendo y se siguen vendiendo.
Por supuesto.
Vale.
Por supuesto. Los panellets, las castañas, los boniatos.
Ajá.
Sí, claro. Sí, todo esto es nuestro, es de aquí de casa y la gente, las tradiciones, las cumplimos. O sea, las cumplimos o sí o sí.
Yo...
¿Que entran, sí, que entran cosas nuevas? Que lo de Halloween, bueno, convivimos con ello, ¿eh?
Claro. Bueno, ahora me explicarás a ver si te han hecho hacer alguna cosa de ya rara de Halloween y tal, pero... Sí. Siempre decimos lo mismo, de todas maneras la gente lo puede probar y se dará cuenta enseguida. Panellets puede comprar en muchos sitios, pero sí. Si os vais a los centros asociados al Gremi de Forners, ¿sí? Tenéis un sello de garantía y de calidad
de garantía.
Que no vas a encontrar en ningún otro sitio, ¿eh?
Es así. A ver, los panellets que te encuentras en los lineales, ya sabemos que todo o casi todo es fécula y azúcar y ya está, y colorante, tal cual. Sin embargo, en los obradores artesanos, pues lo que encontramos es calidad.
Claro.
Harina de almendra, azúcar, hay quien le pone huevo y los colorantes, desde luego, son naturales. Entonces ahí está la gran diferencia.
O sea, esta sería la base de un panellet.
Esta es la base.
Harina de almendra.
Sí, azúcar. Huevo.
Ajá.
Y ya está, y los piñones si toca piñones, la almendra si toca almendra, y bueno, y los piñones, por supuesto,
claro.
De Girona, faltaría más. Esto es importante también, ¿eh?
Es curioso porque es verdad que el mundo también ha cambiado mucho, ahora ya no lo hacen, pero yo de pequeño en la escuela hacíamos panellets.
Sí.
Y es verdad que se traía almendras, harina de almendra, y bueno, después salía lo que salía, pero los ingredientes sí. Eran buenos. Eran estos, sí. Es que eran estos,
sí, y continúan siendo estos, ¿eh?
Uh-huh.
O sea, esto no ha cambiado.
Pilar, ¿cuál es cuáles son los panellets que tienen más salida, que siguen teniendo más salida?
Bueno, los piñones.
Es que son muy buenos,
Sí. Sí, bueno, con un buen piñón, ¿eh?
Ya, claro.
A ver, porque, bueno, hace unos años han entrado los piñones pakistaneses, los chinos, y bueno, nada que ver, además que se ve a simple vista. Bueno, yo lo veo a simple vista,
claro.
¿Vale? El piñón que es de fuera es la mitad de precio o menos de la mitad de precio, y es un piñón redondito, así con pancheta, no es nada atractivo. Y nuestro piñón, el de aquí de casa, es larguito, esbelto, que te apetece comértelo.
No, y, además, y al gusto nada, también se nota, supongo.
Por supuesto, el gusto es lo que caracteriza al piñón de aquí.
Yo lo digo a vegades porque no os quedeu después amb la cosa de, mira, me estalviat un euro o dos euros, pero la gente cuando lo prueba te hacen aquella cara de, bueno, sí, está bien. Uy, sí, es que has pinchado ahí, ¿eh?
Bueno, a ver, mira, tú si vas a una panadería y están a 20, pon, ¿vale? Un ejemplo. Y te vas a otra y están a 70,
sí, claro.
No te quepa ninguna duda de que aquel piñón de 20 no es piñón de aquí.
Claro.
¿vale? Y es tal cual, ¿eh?
Bueno, yo
siento ser tan clara, pero es tal cual.
Lo podéis preguntar, ¿eh? Oye, que no cuesta nada, vais a vuestro establecimiento. Oye, ¿este piñón de dónde es? Y oye, si os engañan, pues ya está, pero si
pues
no,
ya lo sabes, claro.
Pero a las tiendas que están bajo el paraguas del gremi de Fornés, sí, de les Terres de Lleida, sí, os aseguro que no vais a encontrar esto, ¿eh?
No, se hacen las cosas bien. Sí, claro. Se hacen las cosas bien, sí.
Pilar, decíamos lo de la globalización, ¿qué le vamos a hacer? La cosa funciona así, las nuevas generaciones, pues por aquello de la rebeldía con los padres, oye, no, que lo nuestro es mejor, que lo vuestro es muy antiguo, pero después prueban los paneles y les gusta.
Y se los comen. Claro. Se los comen.
Pero sí. ¿Os han pedido ya, has notado tú en tu establecimiento que te piden ya alguna cosa, oye, algo un poco diferente, un panillet con una forma diferente o no sé?
Sí. Sí, a ver, hay un panillet redondito de color naranja que parece una calabaza y eso es lo que demandaría la gente más joven para pegarse la vacilada con los amigos, ¿vale? Pero no, la realidad es que lo que se vende es lo tradicional y lo que gusta y lo que la gente quiere es el panillet tradicional, es tal cual, ¿eh?
Muy bien.
Es tal cual, sí.
Pilar, ya que te tengo al teléfono, sí, estamos acostumbrados a hacer todas las celebraciones con algo de gastronomía.
Sí.
No sé si para mañana, día de Tots Sants, hay alguna cosa que os pidan más.
Uno... Coca de recapte.
O sea, coca de recapte.
Sí, coca de recapte se vende, digamos que sería el segundo día del año, después de San Juan, ajá, que se vende más coca de recapte.
Curioso.
Sí, no, bueno, curioso. Es que es espectacular. ¿Cómo va?
No, si por querer comeríamos cada día, sí, evidentemente,
sí,
pero...
Sí, sí.
Oye, ¿de cuál, siempre te pregunto lo mismo, de todo lo, sí, que me dices, pero ¿de cuál en Lleida de que somos más?
Somos más de atún,
ajá,
de longaniza, y bueno, también se pide mucho de calçot.
¿Ah, sí?
Sí, sí, de bacalao, sí, sí. Como lo hacemos de lo que nos demanden, pues ahí hay un panadero agremiado que los hace de caracoles.
Caray, oye, pues
sí, sí, sí.
Este es muy, o de sea, aquí, ¿eh?
Es muy de Lleida.
Claro.
Sí.
Oye, la coca de recapte de calçot, esta la tendré que probar, ¿eh?
Sí, pues es rica, ¿eh? Es muy rica.
Esta es muy de temporada, ya hay calçots. Sí.
Bueno, todavía no, pero los encuentras, ¿eh? Los encuentras si buscas, sí.
Bueno, pues oye, la castañada, castanyes, el moscatell, els panellets al gremi de Fornés. I mañana, que sempre ajudes, un dia festivo, i oye, si te puedes ahorrar entrar en la cocina para cocinar, pues haces una comida más de picoteo y las coques de recapte del gremi de Fornés de les Terres de Lleida, que ahí también lo aciertas seguro, ¿eh?
Sí, eso seguro, funciona, ya seguro. Veo que sabes, ya
claro.
Veo que sabes lo que es bueno.
Bueno, ya te digo, que sí. Lo que no tenía controlado es que para el día de Tots Sants la gente os demandara tanto las coques de recapte, ¿eh? pero lo entiendo.
Sí, sí, porque, por ejemplo, esta noche que se juntan amigos, se junta familia, bueno, ya sabes que es una noche divertida y una noche, pues ese día te evitas de cocinar y pides cocas de recapte, haces cuatro cosas de picoteo. Y ya tienes la cena solucionada, los panellets, los boniatos, las castañas, bueno, pues es que lo tienes todo.
No, sí, no,
lo tienes todo.
Y vas bien servido con todo eso, ¿eh?
Sí, vas bien servido, exacto.
Y Pilar, supongo que a ti, donde te inviten, ya cuentan que vas a traer los panellets, ¿no?
Por supuesto.
O sea, los panellets van a cargo de Pilar.
Todo el mundo se pelea para invitarme.
¿Haces una bandeja variada de todo?
Sí, claro, sobre todo de piñones, ¿eh?
Claro. No, ya he visto que
sí.
Estem parlant amb la Pilar Marqués, és presidenta del Gremi de Forners de les Terres de Lleida. Por cierto, que si teniu curiositat, a la Pilar la podemos conocer. Estàs en Lleida también.
Sí.
Tu establecimiento estàs en Lleida, en Paseo de Rondo con Pío XII.
Sí, ahí estamos.
Pastissería Marqués.
Sí.
Bueno, lo digo porque sí. Si hay gente que nos escucha ahora y quiere pasar, pues oye, perfecto.
Bueno, aunque yo tengo que quitarme así y decir que no, que vayan a cualquier...
No, que sí, que sí, pero digo, si alguien tiene curiosidad para conocer a Pilar...
Para conocer, vale, claro, pues, pero oye, para Pilar, conocerme no hace falta comprar, ¿eh?
Que te he oído hoy en la radio, pues ahí la tenéis, ¿eh? Vale. Pase de ronda con Pío XII. Pilar Marqués es la presidenta del Gremi de Forners de les Terres de Lleida y siempre ens atén amablement. Bueno, para todas las fiestas, porque siempre hay algo gastronómico, es curioso, sí. Lo tenemos muy bien montado,
Sí.
Nos gusta esto de sentarnos a la mesa.
Nos encanta.
Pilar, que sí. Tengas buena castañada.
Gracias, igualmente, muchas gracias. Y a comer panellets,
I tant, solo faltaria. Soc el Ricard Álvarez, ens plantem a la una, després hi tornem, tornarem a parlar de gastronomia. I a dos quarts, la tertúlia dels polítics. Life.
Es la una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE en este día en el que estamos narrando una jornada histórica. La princesa de Asturias, Leonor de Borbón, ha jurado la Constitución cumpliendo con su obligación recogida en la Carta Magna. Eran las 11 y 35 minutos de la mañana.
Juro desempeñar fielmente mis funciones, guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes, respetar los derechos de los ciudadanos y de las comunidades autónomas y fidelidad al rey.
Con este juramento, Leonor pone la corona al servicio de España. Ahora mismo la princesa de Asturias pues se encuentra en el interior del Palacio Real. Llegaba junto a sus padres los reyes, don Felipe, doña Leticia y su hermana la infanta Sofía, pues llegaban a eso más o menos de la 1:10 a este segundo escenario importante de esta jornada, el Palacio Real. Ahora mismo pues las autoridades, muchísimos de los diputados y autoridades que estaban presentes esta mañana en esa jura de la Constitución en el Congreso de los Diputados, pues también están haciendo ese camino desde allí, desde el Congreso hasta este Palacio Real. Desde aquí estamos haciendo precisamente hoy Mediodía COPE. Como decimos, es el segundo escenario de esta jornada tan especial. Primero, aquí va a intervenir el presidente del gobierno y luego a la princesa de Asturias se le va a imponer el collar de la Real Orden de Carlos III, la máxima distinción civil que concede el gobierno. Aquí vamos a escuchar las palabras de la princesa. Hablará ubicada bajo el retrato de Carlos III pintado por Mariano Salvador Maella y también bajo una lámpara de flor de lis en alusión a la dinastía Borbón. Según la agenda marcada, pues será a las 2:00 p.m. cuando ya intervenga, hable el rey don Felipe, justo antes de que dé comienzo el almuerzo. Estamos en una jornada con el cielo nublado en Madrid, la temperatura fresca, pero la lluvia por el momento está respetando este día, lo que favorece pues que haya mucha, mucha expectación en los alrededores del Palacio Real, a donde, como decimos, pues han llegado en torno a las 2:10, ha llegado ha llegado la comitiva con los reyes, la princesa de Asturias y la infanta Leonor, inmediaciones del Palacio Real, donde estamos haciendo Mediodía COPE en directo y donde hay muchísima gente que ha estado esperando un buen rato para ver precisamente la llegada de los reyes. Vamos a contarte todo lo que pase aquí, de aquí en adelante, en este escenario, en el Palacio Real, con esa entrega del collar de la Orden Carlos III a la princesa de Asturias. Te lo contaremos en Mediodía COPE, pero hay otros asuntos también destacados que debes conocer y que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Anuncios y asuntos destacados, como por ejemplo que el cardenal Juan José Omella, presidente de la Conferencia Episcopal, ha expresado su dolor por el daño causado a las víctimas de los abusos sexuales en el seno de la Iglesia, el deseo de trabajar en la reparación integral de las víctimas, su acompañamiento y la prevención de los abusos. No obstante, respecto a los datos del informe del Defensor del Pueblo, el cardenal Omella ha destacado que no corresponden a la verdad ni representan al conjunto de sacerdotes y de religiosos. También contamos, y precisamente tras conocer ese informe del Defensor del Pueblo, que Escuelas Católicas ha lamentado el dolor provocado en cada víctima de abusos. Reitera su compromiso con la seguridad y el bienestar de los alumnos, con un papel activo en la prevención y la reparación de abusos mediante la formación integral, la realización y establecimiento de protocolos y la creación de entornos seguros en sus centros educativos. Y continúa ingresada en un hospital de Vigo la niña de 5 años que resultó herida grave tras ser atacada por un perro en el municipio de Pontevedrés de Fornelos de Amor. Montes. El suceso se produjo el pasado domingo cuando esta niña y sus padres iban a visitar a los abuelos. El perro es un pastor belga que no está considerado perro potencialmente peligroso, tenía microchip y toda su documentación en regla. Los padres, que presentaron una denuncia por un presunto delito de lesiones, aseguran que el animal atacó a su hija, que sufrió heridas graves en la cara y en otras partes del cuerpo. Y cierra el mes de octubre y, por tanto, tachán, cierra también para él Euribor y los hipotecados, pues parece que toca seguir sufriendo. El índice de referencia para todas las hipotecas variables se queda rondando el 4,16% y se mantiene en los niveles pilar más altos de los últimos años.
José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
El Balón de Oro juega hoy con España.
Aitana Bonmatí, que recibió anoche su primer Balón de Oro, tiene partido esta tarde a las 7 contra Suiza y la española ya está en Zúrich después de convertirse en la mejor jugadora del mundo, Andrea Peláez.
A las 10:30 de la mañana han aterrizado en Zúrich Aitana Bonmatí, flamante Balón de Oro, y Salma Parayuelo, tercera en el ranking, tras su viaje a París de ayer para acudir a la gala organizada por France Football en París. Salma y Aitana, reconocida anoche como la mejor futbolista del mundo, durmieron en la capital francesa tras la gala y han regresado a Zúrich esta mañana para jugar hoy a las 7 el cuarto partido de España en la Nations League ante Suiza. La selección española busca la cuarta victoria. Aitana pisará el primer terreno de juego después de conquistar su primer Balón de Oro.
Hoy comienza la primera ronda de la Copa del Rey. Juegan dos equipos de primera en estos partidos. Manacor, Las Palmas, con saque de honor de Rafael Nadal, y no, Talavera, Almería.
Hasta las 4 de la tarde, mediodía, COPE.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Què tal, com estàs? Soc el Ricard Álvarez. 6 minuts ara mateix per sobre de la una. Avui és dimarts 31 d'octubre del 2023. Dia de la castanyada, de Halloween, del que vulguis. Hores d'ara, doncs, per sobre dels 16 graus, fregant ja els 17 a la ciutat de Lleida. Ahir va ploure amb ratxa de vent, va ser pocs instants i per això doncs, només hem de parlar de 5 litres per metre quadrat, per exemple, a Lleida. I on va ploure més va ser la cota 2.500 de Boí i d'Espot, on van caure entre 10 i 10 litres i mig per metre quadrat. Les temperatures mínimes sí que s'han desplomat, sí que han baixat. Avui ens hem quedat a 6,9 graus positius, evidentment, però 6,9 graus a la ciutat de Lleida. Busquem la previsió meteorològica pel que ens queda de dia i també de cara a demà, avançant també que és dijous quan ve la davallada de temperatures i també arriben les precipitacions. Laura Vila, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Avui el cel està poc ennuvolat amb núvols alts i tenim temperatures màximes en ascens al Pirineu i amb pocs canvis a la resta, amb 20 graus a Lleida. I demà el cel estarà poc ennuvolat amb núvols alts i augmentarà a intervals ennuvolats de la tarda, que seran més freqüents al Pirineu i seran probables precipitacions a últimes hores al seu sector occidental. Les mínimes baixaran a la meitat sud i pujaran a la resta i seran possibles gelades febles a punts del Pirineu. Marcaran 6 graus a Lleida i 4 a Viella i les màximes pujaran lleugerament al terç sud, baixaran lleugerament al terç nord i es mantindran sense canvis significatius a la resta, amb 20 graus a Lleida, 17 a la Seu d'Urgell i 15 graus a Viella. I el vent serà fluix variable amb intervals d'intensitat moderada a punts del terç sud a la tarda. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Laura. La una i vuit minuts, anem a fer una repassada ràpida de l'actualitat informativa.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Fa dies que parlem de la línia de molt alta tensió que ha de creuar Lleida des de l'Aragó fins a la Catalunya central per portar doncs, la producció d'aquestes plantes solars noves, improvisació total, com ja saps, fa 20 anys o 25 anys que en podíem estar parlant i haver decidit quin model energètic volíem per les comunitats, per tot Espanya, si vols. Els que ja fa anys que ja estan posats ens diuen que hauríem d'estar parlant de producció i consum de quilòmetre zero el màxim possible, el màxim possible. Però ja veus que anem improvisant. Parlant d'aquest tema, de les línies de corrent que veiem habitualment, que encara estan aèries i que de vegades doncs, tenen una afectació visual i també a l'ecosistema. La companyia Endesa està finalitzant un dels projectes més ambiciosos a Ponent, que comporta la modernització de 17 quilòmetres d'una línia elèctrica d'alta tensió a 66 kilovolts al Segrià en concret. És la que transcorre pels municipis de Lleida, Alguaire, Almacelles, Alpicat i Torrefarrera, on se substituiran 133 suports, 107 de formigó i 26 de metàl·lics, amb l'objectiu de reforçar la xarxa de transport a Ponent i incrementar la qualitat del servei. Cada cop gastem més electricitat i, per tant, també s'han de fer millores a la infraestructura perquè després no hi hagi caigudes quan hi ha un dia de demanda pic. No sé, m'està venint a la ment, per exemple, aquestes onades de calor que hem tingut a l'estiu, on qui més qui menys connecta un aparell d'aire condicionat que consumeix electricitat. Ara que el preu que s'havia posat aquest estiu, és normal també que molta gent acabéssim decidint, escolta, ja l'engegaré una mica més tard i de moment, no sé, em poso on pugui per estalviar una mica d'electricitat. Però s'han de fer actualitzacions amb aquesta infraestructura justament per això, perquè quan hi hagi aquesta demanda doncs es pugui absorbir. Mira, nosaltres ara farem una pausa, de seguida parlem de gastronomia amb el nostre sommelier, el Felip Urbano, aquí a Cope Lleida.
Cope Lleida. Estàs informat.
La reducción de la jornada laboral sin reducción salarial. Es decir, repartir el trabajo que hay, no crear empleo.
Carlos Herrera va más allá de la noticia y te explica todo lo que te rodea.
Le dice al empresario, ahora la semana está en 40 horas, ¿no? Pues el año que viene estará en 37 y dentro de 3 años en 35 horas. Usted no tema por su productividad, porque el gran argumento que tengo yo, gobierno, es que como la gente trabaja 5 horas menos, va a ser mucho más feliz y por lo tanto va a trabajar más.
Escúchale de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, en Herrera en Cope.
¡Ojo al vatio! ¿Sabías que la nevera supone hasta el 30% de tu factura de la luz? Si te has quedado helado, puedes ponerla a 5 grados y el congelador a menos 18. Así ahorrarás más. Para más consejos, no te pierdas Ojo al vatio en las redes sociales de Naturgy. Un contenido para ayudarte a ahorrar sea cual sea tu energética. Naturgy.
Te lo digo, te lo cuento. Te lo digo, cada año pago más por mi seguro. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Uf, empieza el frío. Y por si fuera poco, crack. Luna rota. No. Pero ¿sabes qué? Al mal tiempo, crystalbox.es. Hice clic y en un plis, listo. Pim pam. Crystal crack.
¡Crystalbox!
Arreglamos las lunas de tu coche en un plis. Y si vienes a partir del 22 de octubre, te regalamos un paraguas.
En Vision Lab, gafas graduadas, montura más cristales antirreflejantes, solo 49 euros. Solo 49 euros. Y con progresivos, 99 euros. Más info en visionlab.es.
Cope Lleida.
Moment de la gastronomia, com tots els dimarts, camí cap a 2:15. Ja saps que amb el nostre sommelier, el Felip Urbano. Felip, què tal? Bon dia.
Bon dia, Ricard, què tal?
Escolta, tens ja castanyes i panellets preparats?
Ja està tot preparat.
Vale,
bidons,
espera.
Muscatell...
Ah, tot això, preparat, no, ja. Això anava a preguntar, amb què ho acompanyes?
Amb un bidols, amb un bidols.
Val. Doncs res, castanya en marxa. Avui... viatgem relativament a prop, però ja veureu que viatjarem lluny, Felip?
Bueno, pagarem en Barcelona, però si comencem des del principi, marxarem a Xina.
Imagina't. Marxarem a Xina perquè hoy està con nosotros Ivo Wenzhu, a quien doy ya la bienvenida. Ivo, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, muchas gracias, estás muy bien.
Estamos hablando contigo en Barcelona.
Sí, Barcelona capital, sí.
Ajá,
sí,
pero oye, ¿tú cuándo, o sea, dónde naciste?
Yo nací en el norte de China, en la frontera norte de China y con Rusia, o sea, bastante norte. O sea, y me crecí ahí, claro, hasta 19, así, y me vine para España.
¿Hasta los 19 años estuviste en China?
Sí, sí, 19, 20, yo creo que cumplí los 20 años aquí. Sí, aquella época, o sea, estamos hablando de hace unos 20 años, pero, o más de 20 años.
Pero, oye, como curiosidad, porque claro, China es muy grande, ¿cómo conoces que existe España y que existe Barcelona y qué pasa para que llegues aquí?
Pues la verdad es que, bueno, yo nací de una ciudad muy pequeña, de norte de China, o sea, estamos más muy muy cerca de la Rusia, y la verdad es que todas las novedades sobre Europa, del mundo, venían de las ciudades grandes, digamos, de capital, Shanghai o con dos ciudades así. Yo tuve la suerte que teníamos un negocio familiar que vendíamos las pinturas de coche. Mi padre tenía la representación legal de unas marcas de pinturas de coche alemanas e inglesas. Entonces, mi padre participaba en muchos expos, ¿no? En ciudades grandes, y de allí, de los viajes de trabajo, me compraba los CDs de DVDs en su momento sobre el arte de cada país, y uno de los DVDs, sinceramente, que salía el flamenco de España, una chica bailaba, pues eso, flamenco con un vestido rojo, y me quedé, sinceramente, que me quedé enamorada de aquella baile. Era el primer contacto con que yo tuve sobre España. Y luego, pues de ahí yo quería saber más, entonces empezaba a comprar el CD en español, y en su momento no entendía nada. Era un CD de Rosa, la cantante, etcétera, y una serie de cantantes más, y sobre todo básicamente España me llamó mucha atención, y luego tuve la oportunidad de venir a estudiar en Madrid como estudiante. Eso fue principio de todo. Bueno. Y luego ya, una vez que en España ya sube, ya empecé a saber más sobre el país, no solamente existía flamenco, sino muchísimo más artes y muchas cosas que me gustan mucho. O sea, y luego me quedé.
Tu entrada a Europa, podríamos decir que fue a través de Alemania, por así decirlo, pero después ya aterrizas en España, ¿eh?
Sí. Sí, sí, podía haberme ido a Alemania perfectamente, ¿no? Por un negocio familiar, la primera entrada fue a Alemania, y luego yo creo que no me gustó tanto,
claro.
me llamó muchísima atención lo que era España, en Madrid, y luego de Madrid era estudiante, y luego de fin de semana cogía, digamos, viajes de excursiones, y me vine para Barcelona la primera vez. Joder. Y luego pues decidí venir, decidí quedarme aquí.
¿Qué estabas estudiando en Madrid?
Sí, sí, una academia de idiomas muy buena que se llama San Pere.
Ajá, vale.
San Pere, en la Parque de Retiro.
O sea, estabas...
luego empecé la universidad en Madrid también.
¿Pero qué estudios?
Primero, digamos, idiomas. Estuve un año entero, 12 meses, así estaba en tres escuelas de idiomas.
Claro.
Para poder alcanzar un nivel suficiente para hacer la selectividad. Y luego entre la selectividad hice la traducción e interpretación.
Ah, caray.
¿Y esto, ¿En qué año
fue esto?
Estamos hablando de 2003, 2004, algo así.
Joder. Oye, que yo ya firmaba de hablar chino la mitad de bien que tú hablas español.
Gracias, pues podría haberme hablado mejor, ¿no? En casa estoy hablando chino todo el día con mis padres, pero yo creo que mi idioma favorito es el castellano, el español.
Muy bien.
Superando con el inglés y otros idiomas.
Ivo, oye, vamos. Hoy estamos hablando contigo porque resulta que, ¿sí? que tú has sacado una cerveza al mercado. Que no sé de
sí, sí, gracias a... Sí, sí. Gracias, digamos, un buen equipo, ¿no? No solamente yo, pero sí, sí que hemos logrado sacar la primera cerveza artesana china aquí en Europa.
Pero Ivo, tu padre se dedicaba a comercializar pintura de coches. ¿Cómo llegas tú a la cerveza?
Pues la historia ha sido un poquito larga, pero bueno, te hago un mini resumen. Yo después de la carrera de traducción trabajé muchos años de traductora y luego me decidí a cambiar la carrera. Empecé a trabajar por una empresa de construcción de energía solar. Me fui a África y luego dejé el trabajo en el mundo de solar. Y luego, vino el COVID. Es decir,
claro.
Mi padre vino a España conmigo a través de, en 2011, a través de la agrupación familiar, y luego él empezó a trabajar en un supermercado de alimentos asiáticos, o sea, alimentos asiáticos de importación y exportación. Y de allí, pude conocer, yo pienso, bastante bien el sector alimentario. Y luego, ¿por qué la cerveza? Pues yo nací en una ciudad, yo que quería dedicarme al sector alimentario, después de COVID, y luego de donde yo nací yo, la región de China, nació la primera cerveza de toda la China hace unos 150 años.
Ah,
entonces,
vale.
Que se llama Jardin Pierre. Ahora lo compraron, ahora esa marca pertenece al grupo AWB, el grupo de cervecero más grande del mundo, una empresa de Bélgica. Y pues de ahí, de mi infancia, ¿no? Lo que es el licor artesano, lo que es la cerveza, siempre ha sido una parte de mi cultura, ¿no? De mi infancia, de mi crecimiento. Y estoy muy orgullosa de ser esa región donde salió la primera cerveza de China, ¿no? No es una cosa para mí novedosa, sino una cosa muy familiar.
La cerveza que sacas al mercado, ¿qué particularidad tiene?
Pues yo pienso que es el primero. Hemos utilizado, digamos, los ingredientes que viene de Alemania, de una malta. Luego, ¿qué particularidad tiene? Porque yo quería, posicionar mi cerveza, la primera cerveza artesana, aquí estilo chino, fabricada en Europa, como una receta tradicional, muy, muy tradicional, clásica. Entonces viene de una receta de la región Baviera, la zona Múnich alrededor. Y porque la primera cerveza china, la de nuestra tierra, que se llama Jardin Bier, originalmente está pasada una receta alemana que la introdujo por un cervecero alemán. Entonces yo quisiera vender una imagen muy tradicional y aplicando el protocolo alemán. Claro, aquí en España normalmente solemos tener las recetas mediterráneas. ¿Eso qué quiere decir? Que contiene arroz o con que tiene maíz sobre todo. Y la diferencia, pues una clásica aplicando la normativa europea y, es algo muy tradicional, pero es algo novedoso también.
Ajá.
Nunca hemos tenido, en mi nación nunca hemos tenido la cerveza estilo chino, bueno, estilo chino originalmente, estilo alemán, fabricado con ingredientes, 100% europeos.
Ajá. Felipe Urbano, ¿tú la has probado?
Sí, jo he provat, ella fa tres actualment, que jo les tinc a la botiga, fa una xina, sí. Una coreana i una japonesa, i sí, jo les he tastat, a ella li agrada molt. A part, l'estètica de lo que seria la decoració de la botella va acorde amb el país, la xina és molt xina tradicional, la coreana és, coreana, jo crec que és una cervesa de qualitat-preu molt bona i que està tinguent molta afluencia de gel, ¿eh?
Pero, Felipe, esta diferencia en los ingredientes, ¿se nota? ¿Al final es más suave, más fuerte o es diferente y ya está?
Sí, perdón que antes hablaba en catalán. Sí, no, la china tiene una parte mucho más fina, la coreana hay un punto más amargo y la japonesa sería un poquito más fuerte. Al final sí que es cierto que cada elaboración va acorde con lo que se lleva en el país, ¿no?
Uh-huh. Llevo, ¿contenta cómo está evolucionando vuestro producto?
Yo, en poco tiempo que empezamos, por ejemplo, llevamos muy poco tiempo, ¿no? 2 años de estudio de mercado y luego oficialmente hemos lanzado los productos, sobre todo enero de 2023. Con lo que llevamos esto estoy contenta, es decir, hemos tenido recursos muy, muy limitados y ya llevamos unos 50.000 botellas de producción y tengo, una previsión para preparando para el año, para Navidad y Año Nuevo Chino, en que viene 2024 en febrero. Hemos hecho un montón de eventos y yo pienso que hasta este progreso no me puedo quejar para nada. Y eso sí, la verdad es que hemos tenido que resolver y aún las tenemos muchas dificultades, pero digamos, en un plano mayor hacia el futuro próximo, yo pienso que tendremos un buen futuro. Es decir, hacia esto no me puedo quejar.
Ahora estás empezando y supongo que la distribución es nacional en España. Pero, oye, ¿te imaginas crecer mucho y exportar tu cerveza a China?
Sí, tengo esa visión. Eso sí, yo pienso que tenemos un plan ambicioso, pero también muy, muy positivo. Este año no creo. Yo creo que dentro de 3 años, los siguientes 3 años, nuestro plan es los países vecinos, ¿no? Por ejemplo, Francia, Italia, Portugal y Inglaterra incluso, y Holanda y a mí estamos. Hemos hecho, en el último mes, en septiembre, hemos hecho evento en Barcelona, en Ciudad de Barcelona, con BIS Barcelona, hemos sido invitados. Luego, hemos hecho un evento en Holanda, en 3 ciudades diferentes. Luego he ido, digamos, a Londres, hemos hablado con una empresa importadora alimentaria china inglesa. Y luego en Francia acabamos de volver de hacer el evento, digamos, de la celebración del Día Nacional de China y luego de la fiesta de la Luna. Es decir, hemos hecho muchos eventos, yo creo que ya 5 o 6, y luego en noviembre vamos a estar en un stand con el, digamos, Gastronomic Forum de Barcelona, que viene en muy breve, el del 6 a 8 de noviembre. Es decir, nosotros ya estamos en la fase de buscar todos los medios posibles, estamos en el camino de exportar los países vecinos como producto 100% catalán y producto 100% español. De esto estoy muy orgullosa. Eso sí, habrá que trabajar muchos detalles. También aprovecho de esa radio para hacer una llamada a la sociedad, digamos, al gobierno, a los administrativos, que nos echen una mano. Nosotros somos una pequeña empresa en crecimiento, pero yo sé que existen muchas más empresas alimentarias o cerveceras o siquiera de otro sector. Necesitamos ayuda, necesitamos un apoyo para ese camino de hacia la exportación. Yo pienso que en España o en Cataluña en general hay muchas cosas que exportar, no solamente es nuestra cerveza, ¿no? Entonces el plan y llegar más lejos para América, sí, para China, bueno, también. Es decir, ¿dónde está mi comunidad? ¿Dónde está mi cultura? ¿Dónde está nuestros clientes potenciales? Yo no me sitúo como solamente un producto de estilo chino, ¿eh? Es decir, tenemos ventaja de ser un producto asiático de buena calidad con un precio competitivo, y luego como un producto 100% europeo y un producto catalán o español, lo que queréis llamar. Oye, yo pienso que tenemos doble camino hacia la exportación en la escena internacional.
Veo que tienes los deberes hechos, ¿eh?
Sí, tenemos un plan. Simplemente el sueño está allí y hay que hacerlo con mucho cuidado y pasito a pasito.
Muy bien.
Pero soñar, hay que soñar.
Claro, por supuesto. Por supuesto que sí.
Tenemos un plan muy claro.
Bueno, pues estamos hablando con Yibo Wenzhou. Tienen en marcha esta cerveza y bueno, como decía Felipe, son 3 al final las que tienen ya en marcha, que puedes encontrar, por ejemplo, en la tienda que está Felipe en Barcelona, pero que vais a seguir creciendo y que no será extraño veros pronto en los lineales de los supermercados, ¿eh? Y entonces, bueno, pues
ojalá.
Entonces es cuando ya la cosa empieza a ponerse seria, ¿eh? Yibo, oye, que ha sido un placer conocerte, conocer tu historia y tu proyecto. Y, oye, nos emplazamos en unos cuantos años para ver cómo ha evolucionado todo, ¿te parece?
Muchas gracias, si quieres, y unos meses.
Va rápida, sí. Muy bien, Yibo. Oye, enhorabuena y que vaya todo muy bien. Gracias por estar con nosotros.
Sí, gracias. Gracias,
Felipe.
Che.
Gracias, adiós, merci.
Felipe Urbano, ¿qué acabes de decir?
Gracias.
Ah, vale. Vale, vale.
¿Tú sabías, no?
Que no, yo no. Ah, no, sí, que tú estás estudiando, sí, pero yo no sé res.
Sí, sí. Escolta, gràcies en xinès, sí, sí.
És una cervesa que pot maridar amb coses diferents de les habituals? O...
Sí, sobretot. Hi ha una gran diferència entre les tres, la xina, la coreana i la japo. Jo crec que, a part, ja l'estètica és el que diem, no? Han fet un producte amb una recepta alemanya, això està clar, però alemana, però al final l'estètica és molt de cada país, ja. I identifica molt, i després hi ha característiques diferents amb cada cervesa.
Doncs escolta, la provarem. Va, a veure, que, al final em pots parlar molt, però si vols saber, s'ha de provar, les coses com siguin.
Exacte. Fem... Ens hem despedit també en xinès, eh? Has de dir Xidian.
No, jo t'ho demanaré tu. Jo no, ja està, t'ho demanaré tu i s'ha acabat la història. Felip Urbano, Sumilla, com sempre, un plaer. Molt gràcies.
Bé, gràcies, cuida't, adeu.
Gràcies, Felip. Va, que fem una pausa, arribem a 2:15 i tertúlia dels polítics.
Descubre la gama MG4 Electric desde 19.480 euros y encuentra por fin el eléctrico perfecto para ti. Con hasta 711 kilómetros de autonomía total en ciudad, 7 años de garantía y 5 estrellas Euro NCAP. Seas como seas, hay un MG4 esperándote en el concesionario. Precio sujeto a financiación. Consulta condiciones en mgmotor.es.
Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo. No tienes seguro para mi coche eléctrico. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Hazte ahora de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama gratis al 900-106-05 o entra en legalitas.com.
Bienvenidos a los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el 5 de noviembre tienes más de 600 marcas con hasta un 30% de descuento. Todas tus marcas favoritas de moda, lencería, zapatería, accesorios, deportes, belleza, hogar. Entra ya en los 8 días de oro del Corte Inglés en tienda, web y app.
Soy David de Carlas. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carlas cambia, Carlas repara.
Pide cita en carlas.es. Promoción válida hasta el 18 de noviembre. Consulta condiciones en carlas.es.
Si tienes más de 60 años, reserva ya tu viaje a la playa, costas o circuitos con Club de Vacaciones, especialista para viajeros Silver. Garantiza tu plaza sin esperas con el programa Vacaciones Económicas. Además, tienes una selección de destinos nacionales e internacionales pensados para ti con transporte desde tu ciudad. Reserva ya con Club de Vacaciones en tu agencia de viajes.
Habrá que ayudar a lograr el progreso, porque no es lo mismo vivir de prestado que alguien te ayude a tener un hogar.
En Bankinter rompemos las reglas y lanzamos la hipoteca dual, una hipoteca revolucionaria que combina el interés variable y fijo a la vez, en la proporción que tú elijas y desde el primer día. Infórmate en bankinter.com.
Cope Lleida.
Doncs apa, que seguim tenint una meteorologia amb sol, resol, com diu l'Armando Álvarez, 17 graus. Ens hem quedat una mínima per sota del 7 avui, eh? Recorda, 6,9. Demà encara serà un dia relativament estable i dijous sí que ve aquesta entrada ja més profunda a la tardor. El que queda d'incògnita és si el mes de novembre serà encara mig de tardor o entrarem ja de ple a l'hivern i farem bona la dita aquesta de que a Lleida ens estem quedant sense primaveres i sense tardors. Anem de l'estiu a l'hivern amb 4 dies, afectant també tot el tema de refredats i aquestes històries, eh? 3 minuts per sobre de 2:15. Comencem la nostra tertúlia dels polítics. Ara estava escoltant, ells van arribant, es van asseient, i Xavi Estrada i la Rosa Jové, hi ha un tema en el que no, ve que no parlaran mai. S'hauré de forçar jo, però ve que no en parlaran mai, de futbol. No parlaran mai de futbol.
Ell sí que parlarà, eh? Sóc jo la que som negada.
Que no conversareu de futbol, vull dir.
Ah, això no.
No. Això ho haurem d'arreglar, Rosa. A veure com ho fes.
Te costarà.
Som gent de consens.
Rosa Jové, de Junts, què tal?
Hola, bon dia.
Xavi Estrada, d'Esquerra, què tal, bon dia?
Hola, bon dia a tothom.
I avui s'estrena la tertúlia, crec que sí, a més no em consta que haguessis vingut mai als estudis, l'Anna Florista del Partit Popular. Anna, què tal, bon dia?
Molt bon dia, per mi un plaer estar amb tots vosaltres.
Però no em consta, no havies vingut mai, que no?
No, aquí no.
No havies vingut mai als estudis. Doncs s'estrena avui l'Anna per part del Partit Popular. De Vox ens han avisat que no poden venir i estem a l'espera de que arribi la Laura Vergés del Comú de Lleida i el representant del PSC a la tertúlia. Avui és la castanyada. Ja ho sé que també existeix això del Halloween. Aquí és on veus ja el problema de tenir una edat, per entendre'ns. D'una edat cap avall és molt més, o és Halloween ja només. D'una edat cap amunt, doncs encara fas com un entremig, i de certa edat cap amunt és la castanyada i prou. La globalització existeix, evidentment, no la podem negar, i ens ha portat justament doncs aquestes costums que ens han venut a través de Hollywood, de les sèries, de les pel·lícules, que Halloween és molt maco, però que jo insisteixo, i n'hem de conviure amb tot plegat, però que no hem d'oblidar el nostre. Laura Vergés, del Comú, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, disculpeu el retard.
Bueno, acabem de començar. Parlàvem de la castanyada, de tot plegat. A tot això, a nivell de... No us preguntaré ja si mengeu panellets o no, perquè les castanyes sí que són sanes i bones, els panellets...
Amb moderació.
Amb moderació també, eh?
Sí, però amb moderació, estan pels núvols, aquest any.
Però amb moderació, eh? Hem parlat amb la presidenta del Gremi de Forners i, escolta, si vols menjar de qualitat, doncs has d'anar a les fleques del Gremi de Forners, que és on tenen i on cuiden l'origen i els ingredients dels panellets. Com bé ens deia el nutricionista, un o dos no fan mal, a partir d'allí no et passis.
Sí.
Ara és difícil, eh?
Sí, estan bons, però són bombes.
Les castanyes també, o sou de castanyes o no?
Sí, sí. I boniatos.
I boniatos, sí. Castanyes, boniatos, panellets i moscatell.
Correcte, el que no podem dubtar, veus?
La Laura té el paquet perfecte de la castanyada.
Sí, sí.
Clar que sí, són aquests productes de casa, tradicionals, clar, com són les castanyes, boniatos, també els panellets amb la seva... No, mesura adequada, però jo crec que precisament...
Jo boniatos tot l'hivern. Uh-huh. Home, no dic que em faci cada dia, però sí que en mengem, o bullit, o fet amb boniato, però també amb altres coses. Sí.
Uh-huh. Saps com vaig provar una vegada de fer, m'ho van recomanar, i és fer com patates fregides, però en lloc de patata de boniato.
De boniato.
Agrada molt,
sí,
això, eh?
Està molt bo.
El que passa que, evidentment, una altra cosa que està molt bona i que t'has de moderar. Escolta, jo no sé qui ho va inventar, això, però de veritat que, ja sabeu, el que no mata engorda, però de veritat que és un problema.
Sí.
S'ha de fer moderació. Escolta, que tenim la nit de la castanyada, demà és Tots Sants, és dia festiu, i per tant és un dia en el que... Jo crec que es pot fer les dues coses, també. Pots quedar-te a casa amb la família per fer el sopar. Ara que ja ens han canviat l'hora, es fa de nit abans, i per tant es pot fer doncs al vespre o amb amics, i després sortir. Perquè hi ha molts llocs on s'ha organitzat... Parlàvem amb la Rosa, també, abans de sí, començar. Passatges del terror, d'aquests casolans o de barris... festes i d'altres històries. Però xoquem frontalment amb la realitat de la inseguretat a l'hora de sortir de nit. S'incorpora la Carme Valls, del PSC. Carme, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia i disculpeu el retard.
Estem amb la castanyada.
Últimament, darrerament, sempre arribo tard.
Ja saps.
M'he de fer un plantejament.
Has d'avançar el rellotge.
Clar, això...
Ja no, jo crec que el plantejament abans, és un altre
camí. Deixa de fer coses, però no deixes de venir aquí. Parlava de que es pot conjugar tot, de que pots sopar a casa amb amics, amb família, i després sortir. Això qui vulgui.
Jo ho faré així.
Però xoquem amb la realitat de la seguretat a l'hora de sortir. És una cosa que ha passat els darrers anys i que segueix passant. Ja ho sé, que arriben aquests vídeos, d'aquestes històries que passen a la nit i que només és un vídeo o dos vídeos, però passa. I les mares i els pares suposo que estan preocupats perquè els adolescents, o no tan adolescents ja, puguin sortir a la nit. És la realitat, no?
Jo ho estic. Jo tinc un de 23 i un de 25. Clar, avui a la nit sortiran. no? I a vegades, ja veure, són nois que no es fiquen en llocs ja, ni allò, ni van per carrerons oscuros, ni res de res, però, per exemple, l'altre dia, aquí a Lleida, a les afores del Vilova, que aquí no hi hagi anat, no és de Lleida, doncs una baralla, no? Un fet puntual, evidentment. Però que això pot passar a cada lloc. Vull dir, tu te'n vas a prendre un te a no sé on a la nit i també pot passar al carrer Sant Martí. I això, a les que som mares, ens preocupa. No, no vull ser alarmista perquè, vull dir, evidentment que surten i jo també sortiria. I no és per fer alarma, però no t'agrada trobar-te en situacions d'aquestes quan surts d'un local. No? Ja no te dic si te trobes al mig, no, però si no, igual. A mi em preocupa, m'agradaria solucionar-ho, sí.
Mireu, jo en primer lloc, ja que abans de parlar de seguretat, ja que parlem de Castanyada, sí que m'agradaria d'alguna manera felicitar a tots els moviments veïnals precisament per promoure doncs, aquestes castanyades als barris, que jo crec que fan prou també per aixoplugar doncs, tot, en part també el jovent perquè pugui ser partícip. Després, parlant de seguretat ja directament, també atendre moltes vegades i desmarcar-nos d'aquest missatge moltes vegades doncs, que s'associa no? a la immigració, amb la seguretat, cosa que no és així. No, ho dic per tu. A vegades es fan aquest tipus de discursos demagògics i sí que és una mica preocupant el fet de que en les darreres setmanes hi ha hagut més d'un episodi de violència entre adolescents. I llavors hauríem d'atendre una mica quines són o poden ser les raons que s'estan movent perquè això es proliferi, perquè probablement feia anys doncs, que no es veien baralles a nivell de violència física.
Però clar, aquí el que hi ha és que no hi ha un consum d'alcohol responsable, algú deu consumir alguna substància, això comporta agressivitat i dona lloc a aquest tipus de baralles, perquè si no, no entenc que persones que surtin simplement de festa acabin barallant-se. Pot haver una trifulca, sempre hi ha pogut haver, però arribar a aquestes trifulques d'aquesta magnitud, pues no. El que passa és que s'ha d'incidir a la joventut pues aquest consum d'alcohol responsable i sobretot el que jo veig que, i m'han dit que els ciutadans, el veïnat no està molt content, és el que se queda la gent parlant al carrer. I clar, aquell vocerío que diuen en castellà, hi ha d'haver un equilibri entre que es passi bé i a la vegada que es pugui descansar. Són dos drets que evidentment estan al mateix nivell i que s'han de respectar.
A més, a la nit és que s'escolta tot, eh?
Per això, que puja el soroll i se sent. I
també hi ha gent que parla quasi bé més fort de nit que de dia, que també... Jo ho dic perquè molts anys he habitat una vivenda en un primer pis i de veritat que hi ha vegades hi ha gent que dius, però escolti, és que t'estic seguint la conversa des de 20 metres, vull dir, el que tens al davant, déu-n'hi-do, no? Laura.
Sí.
I Carme.
És veritat que aquesta nit hi ha moltes castanyades organitzades a barris, crec que és una bona iniciativa d'entitats veïnals, no? que generen també comunitat i sentiment de barri, ofereixen alternatives de lleure també pels crios, pel jovent, etc., per les famílies. I aquests dies ens arribaven un munt d'invitacions, sí, que també aprofito per disculpar-nos, però no ens podem multiplicar. Bueno, jo no em puc multiplicar. I després, sí, el tema de violència doncs, és un problema associat a... potser també amb un model de lleure amb un nivell de desfase que no hauria d'estar. I sí que s'ha d'incidir amb les causes, no?, de per què s'està generant aquesta agressivitat. També és veritat que baralles entre adolescents jo crec que n'hi ha hagut tota la vida. Vull dir que també a vegades hem de situar les coses en la seva justa mesura, però evidentment que no es pot, que s'ha d'abordar el tema, s'ha d'evitar, i la gent ha de poder sortir tranquil·la sense sabent que no es trobarà aquest tipus de situacions. No,
han de poder sortir tranquils i els pares han de quedar tranquils també, sí, a casa, que aquesta és l'altra. Sí. Carme Valls i Rosa i Xavi.
No, jo volia fer un comentari respecte al tema que comentava l'Anna de l'abús responsable o del consum responsable d'alcohol, no? I com deia ara la Laura, evidentment baralles i la gent ha sortit sempre. És cert que ara tot és com a molt mediàtic i tot segurament doncs, la baralla que va passar l'altre dia que comentava la Rosa al Vilova doncs, i que se va extendre per totes les xarxes, doncs 10 anys enrere la gent hagués dit, algú hagués sentit, hi ha hagut una baralla però no l'haguessin vist com l'han vist, o l'altre dia la ganivetada, no?, que va haver al costat a una discoteca aquí a Cap Pont, que vaig llegir també que hi havia. Però jo el que crec, ara la Laura entenc que ho insinuava, no? És aquesta educació, no? aquest que és el camp de fer, evidentment, perquè aquesta seguretat al carrer vingui donada per aquella seguretat que ha canviat, el nostre entorn, que ha fet que tot sigui com a més insegur, no? De que la gent sigui més agressiva, perquè al final nosaltres també bevíem, no? O també sorties. Jo sempre dic, la gent d'abans, quan sortia, doncs al final acabava plorant o rient o s'adormia, no? I ara sembla que, ara quan has acabat de beure, sembla que la gent vagi... O sigui, algo ha canviat, algo ha canviat. No sé si és l'entorn, si és aquesta agressivitat per la qual veiem a totes les xarxes, no? Aquestes setmana, tots han vist a tot arreu, doncs els programes aquests que estan fent sobre el tema de sexe, sobre el tema de violència a les xarxes, sobre que en quina edat els nens comencen a veure violència, i suposo que tot això al final es veu reflectit amb les actuacions i la manera de ser de les persones i dels adolescents, no? Amb les cançons, amb tot allò que ens envolta. No sé si mai havia hagut tanta agressivitat al nostre voltant, no? I que això fa que al final t'empapis, i evidentment és que és el que veu cada dia. És que, no sé, jo fins i tot, amb el tema del feminisme, jo no sé com és que encara cap associació feminista s'ha ficat en contra d'aquestes novel·les turques que surten a la tele tot el dia, on un senyor de 60 anys té 55 dones. I no, clar, és que, dius, ho normalitzarem això també? Ho normalitzem tot? Clar,
jo és que fa molts anys que no veig la televisió,
no, jo tampoc,
no sé
però
de què parles. Però...
No, l'altre dia la vaig encendre casualment perquè estava
no tinc ni antena a casa.
Estava malalta i vaig veure una cosa que dic, no me lo puedo creer, este señor tiene 5 mujeres, o qual d'ella más joven, no sé quantos... Clar, dius, i suposo que això la gent no acaba veient. Llavors estem normalitzant allò que no és normal. I com diu el Javi, no és un tema de si la gent és immigrant o si és que no té res a veure, si és un problema d'entorn, d'on ens estem educant o què és el que passa, no?
Rosa, sí. I Xavi.
A veure, m'ha agradat escoltar la Carme i la Laura perquè una mica és això. Jo potser perquè sóc gran, sí que és veritat que sempre hem sortit, sempre hem begut, hombre, i ens hem vist baralles. Però a diferència d'ara, fixeu-vos que potser és l'educació que rebem, sortien dos, allò, vinga, anem a fora, i en dos minuts tenies o l'amo del local o el porter que hi havia fora, o els amics que els frenaven. Ara surten dos, i al cap de 5 minuts n'hi ha 15, dient vinga, 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 i 15 més abarallant-se, cada un apoyant el seu amic. I es fan baralles, a vegades de 15 o 20 joves, que allò és molt difícil parar-ho, des de l'amo, des del porter o des de la gent que hi ha. És a dir, evidentment que el model d'oci hauríem de mirar a veure què passa, però beure alcohol, que jo no dic que s'hagi de beure alcohol, jo sóc abstàmia practicant, ¿vale? Però sí, jo el dia que em vaig casar vaig brindar amb aigua en gas. No m'agrada l'alcohol, però bueno, entenc que la gent em pugui fer un ús lúdic, però tothom ha begut i tothom ha agafat alguna cosa. No crec que sigui només això l'origen. Hi ha un canvi amb la mentalitat i que fa que la gent amb més facilitat se fiqui en baralles i encara que només se fiquin dos, al cap de 5 minuts tens 40.
Bé, per intentar complementar, sí, estic d'acord, complementar una mica la informació sobre el que estem debatent. A veure, el que està clar, tampoc podem titllar que tots els joves siguin consumidors d'alcohol i de drogues. Sobretot, no.
Però sí que podem parlar de tendències.
Però la gent s'ho pot pensar, exactament. I dintre del món del jovent hi ha molta gent, com també apuntava la Laura, que està al món del lleure, i altra gent que són esportistes, que precisament pel fet de ser-ho i practicar esport, també es cuiden. Però sobretot hem de tenir en compte que vivim amb una cultura de l'alcohol encara molt arraigada en aquesta societat, que no fa tants pocs anys que els joves brindaven amb cap les seves comunions, sí, entre altres coses, vull dir, això no està tan lluny, i que això encara està molt establert, que des de la part de l'administració entenc que també tenim una gran responsabilitat per evitar, fins i tot amb actes públics, de que hi hagi presència d'alcohol en segons quines celebracions, perquè ho tenim, són coses d'aquestes...
Molt assumides.
Abans, molt assumides socialment, i jo crec que aquests estereotips són necessaris trencar-los. I sé que costa molt, però és que és necessari si realment volem anar cap a un model educatiu i també evitar doncs, tot aquest tipus de consums, de substàncies i, evidentment, de begudes alcohòliques.
Sí, perquè et trobes en situacions que t'ofereixen una copa de cava i tu no la voldries rebutjar, però en aquell moment no et ve de gust i voldries que no tenen una aigua o un suc i et miren com a malament, volguem dir, carai, no, on vas? Pues no, s'ha de tindre de diferents... Pues, donar l'oportunitat a la persona que si vol veure cava, que cava, perquè en una reunió social o en un acte social no li dona el glamour el que hi hagi una copa de cava.
Per
no?
Això és tan important, Anna, correcte, perquè un adolescent o un adolescent de 16, 17, 18 anys amb el seu grup d'iguals,
sí,
si veu amb aquesta pressió social, sí, de tindre, sí, que veure aquella copa de
cava perquè sí.
Correcte, per, bueno, estar dintre del grup.
Jo això ho corroboro perquè jo pràcticament mai he begut alcohol, però és veritat, vaig tenir la sort de sortir amb uns amics que això m'ho van respectar, però no era a tots els grups, eh?
Bueno, de forma, era com abans, no? Fumar, si no fumaves, semblava que,
és veritat,
que,
no?
És que no. Estaves exclòs d'aquell entorn.
Hi ha molt adolescent que ha començat social, a fumar, no? Justament per això, eh?
Sí. I afortunadament, ara això ja no, afortunadament això ara ja no és així, entenc que ara ja molta
Mira,
gent...
no és el tema Carme, però et diré que a les 3 de la tarda passo per davant d'instituts i quan veig una persona de 12, 13, 14, 15 anys fumant, avui en dia, però avui en dia, el 2023, no ho puc entendre de cap de les maneres. És que no està ni de moda.
Sí, sí.
Fumar.
Sí,
és que no està ni ben vist.
Sí. Bueno, no sé, jo dic perquè els entorns de la gent jove, amb la qual no es podem moure, que són els entorns dels teus fills o dels teus... Jo cada vegada veig menys gent fumant.
Sí, sí, afortunadament. Perquè encara en veus i dius...
I després
no està ni ben vist.
Amb aquesta responsabilitat que entenc que tenim la gent que estem al govern o que ens dediquem a... Recordo que a Lleida hi ha el programa aquest de les Nits Q, que és un programa de nits responsables on els locals s'apunten i se forma la gent tant amb violències com amb protocols d'assetjament sexual, com a l'ús responsable d'alcohol i al coneixement de, desgraciadament, els estupefaents que roden i que és veritat que ara n'hi ha alguns de molt barats i que estan fent molt mal a la gent i que bueno, que convido a tots aquelles entitats i a tots aquells locals a que en formin part d'aquestes Nits Q, que a més és una formació i un projecte amb el qual hi hauríem de creure tots i totes.
Fixeu-vos que a sobre de la taula hi ha una idea que jo crec que esteu d'acord i que heu anat dient de diverses maneres, però que heu acabat dient, que és el tema de la educació.
Sí, claro.
Hi ha un problema d'educació. Com a norma, aquest problema l'acabem carregant a l'escola. Escolta, és que hi ha un problema, a veure si a l'escola treballen això, a veure si fan talles d'això, a veure si els hi diuen això.
En aquest cas, jo crec que aquí s'ha d'implicar...
Però clar, l'escola han de fer d'altres històries, també.
L'escola també ha de fer, però ha de fer més coses. Les famílies han de fer...
Anem cap a casa, doncs.
Han de fer les famílies, han de fer les institucions
públiques... I com se controla això?
Han de fer, jo crec que és important també la implicació dels locals d'oci, perquè són, al final també són els que estan venent alcohol, per exemple, i pues, aquestes coses que veiem, oferta de no sé què, tomate...
Sí. Sí.
Bueno, pues igual aquestes coses, ja també hi ha regulacions per evitar aquest tipus d'ofertes que promouen, no?, que inciten a un consum exagerat d'alcohol. S'han d'implicar també les institucions públiques, jo crec que s'ha d'aconseguir donar una oferta de lleure més variada, que no sigui només sortir i beure, que hi hagi més opcions, parlàveu d'esport, altres activitats de lleure, vull dir que ha de ser un conjunt de coses que evidentment no és només l'escola ni només les famílies. No?
Jo rebo missatges de pares d'adolescents de 14, 15 anys, i em diuen, pregunta-la, no avui, d'altres vegades, pregunta-la a Tertúlia què fan els joves, què poden fer a Lleida. Què fa un jove de 14 anys a Lleida? On va?
Bueno, és que també ens hem de preguntar si un jove de 14 anys ha de sortir... També ens hauríem de preguntar si un jove de 14 anys a les 12 de la nit hauria de sortir,
A les 12 de la tarda.
Jo crec que estem...
Ho dic perquè ja ho sabeu vosaltres, que no viviu d'esquena a la realitat, que el que fan ara és quedar i caminar pel eix comercial.
Sí.
Això m'ho explicava el meu avi, que feien ells quan
eren
joves.
Abans quedaven a Ricardo, ara queden a l'eix.
Però l'oferta lúdica de l'eix comercial, no sé jo si està adaptada o és una oferta lúdica per un adolescent.
Però precisament, també s'ha comentat ara mateix, no? Tot també gira al voltant de les famílies, és a dir, que dintre d'una família potencie doncs, uns hàbits saludables, entre els quals poden entrar el fet de que el teu fill o la teva filla pugui participar en una activitat, ja no fa falta que sigui esportiva, sinó pot ser de lleure, però pot ser de cultural, pot ser de qualsevol àmbit, això ja fa que d'alguna manera sí que és una mica més proactiu en el sentit d'evitar segons quins contextes o quines situacions, vull dir, i que arribis a l'adolescència, no?
Tenint de veritat que tenim aquesta sensació de que a Lleida no es pot fer coses, però al final quan surts al carrer n'hi ha una, tu te'n vas, la gent, jo convido a tots els joves de Lleida que se'n vagin a Joventut, al carrer La Palma, que trobaran tota una sèrie d'activitats espectaculars, fins i tot d'alguna que no n'han parlat ara, que és el voluntariat, no? Que són aquestes que realment allí sí que hi ha una formació espectacular, però és que tenim, ara ho deia el Javi, no? O sigui, no tenim solament l'esport, tenim activitats culturals, tenim activitats teatre, tenim castellers, tenim cultura popular, és que n'hi ha molt... Ara, dius, clar, quina és la necessitat d'un nen de 14 anys que contínuament s'alimenta, que és el que dèiem abans, del que trobarà aquesta activitat espectacular que hi ha a les xarxes? Doncs pues no, segurament no, però pot anar a jugar a futbol, pot anar a jugar a bàsquet, pot anar a fer patins, pot anar a ballar, pot anar a fer...
Pot anar al cine, també pot anar a una discoteca i pot anar a un bar. Ara hi ha bars que es poden jugar i llegir, també.
Pot anar a una associació de veïns.
També és cert que fa falta que tinguem, que nosaltres fem l'esforç de fer-ho amb la mirada que ho fa un jove. Clar, més difícil, perquè sí que és cert que ells, clar, hi ha coses que no els incentiven.
Al ball de bastons, no.
Correcte, no. Ens podrien incentivar, però
coses de gran. Vol fer coses de gran.
Però bueno.
Tocar la gralla, però igual n'hi ha quatre, però no volen anar a tocar la gralla, no? Doncs dius, què és el que vol fer un nen de 14 anys?
Però arrel de lo que deia...
Nen o nena,
jo crec que hi ha moltes coses per fer. És veritat que moltes, molt desconegudes i que els mecanismes que mouen ara a la gent més jove, mòbils, xarxes, etc. No ho troben, aquest tipus d'ofertes. Per exemple, tot el tema d'associacionisme que està de baixa.
Sí, sí, està clar, fa dies
que abans, com diem, pues, això. És una oferta que hi és i no engresca com engresca abans. Però també és veritat que podria haver més coses.
Sí, també és cert.
Coses.
També
jo crec
cert.
Que hi ha coses que, per exemple, ara m'ha vingut al cap lo del el projecte de Torre Queralt, no? que també l'Ajuntament pot intentar incentivar, no? Coses que d'autogestió, que els joves s'impliquin amb el desenvolupament de les ofertes que ells volen, no donar-los les coses fetes, perquè nosaltres podem dir que ens posem a la pell dels 14 anys, però no és veritat, perquè
no podem,
fa molt
no
temps
podem.
Que els han passat, ja no?
No serien els mateixos, tampoc.
No, tampoc. Llavors, deixar... també comptant la seva iniciativa, implicar-los en que gestionin coses, en que desenvolupin projectes, jo crec que també és una línia d'actuació que estaria bé potenciar-la des de l'Ajuntament.
Uh-huh. I el que deia la Rosa, no? Poden anar al cine a Lleida, difícil, però
sí.
Lleida difícil si no tens un pare o una mare que te porti en cotxe.
No treure el tema perquè queden 3 minuts, però això del centre comercial aquest de Torresal, si s'ha d'anar
a cines o no... Igual no n'havíem parlat mai.
Ja en parlarem perquè divendres al ple va passar una de les coses que pot passar aquesta legislatura. I és que des de l'equip de govern es quedi en minoria.
Pot passar, clar, evidentment.
Ha passat.
Bueno, no va passar amb tota la moció, va passar amb alguns
punts. Una concreta.
No amb aquesta moció.
Amb quatre va quedar en minoria el govern i esperem que escolti a la majoria del ple i reaccioni o faci alguna cosa, no? Vull dir que no es quedi amb una votació perduda i ja està.
Jo crec que, deixa'm només dir una cosa, jo crec que una de les coses que hi ha és que, o sigui, el que sí que intentarem fer aquest any és que les mocions serveixin per algo, perquè en tenim moltes encara del 2019-2023 amb les quals no es va fer res, i la intenció és que quan una moció surti endavant, sigui perquè l'aprovi el govern amb algú o sigui perquè l'aprovi la majoria, doncs intentarem que veiem què és el que es pot fer i què és el que no, evidentment, i què és el que està dintre de la legalitat i què és el que
Xavi.
No.
Bueno, bàsicament, afegint el que comentava, que evidentment les mocions per això estan, perquè es puguin presentar, perquè s'acabin votant, per mi el més la gran referència de l'últim ple és a participació ciutadana a través dels comerciants, de l'associació Noguerola, de Lleida... Vull dir, jo crec que això va ser el més referent, perquè són els mateixos ciutadans els que t'ho demanen públicament en un ple.
I van venir.
Però, bueno, un ple... que estem d'acord, va vindre l'Associació de Comerciants de Noguerola, va vindre una de les associacions que hi ha a l'Eix, que es diu que té molt a veure amb un tema de ja no tant del comerç, sinó amb un tema immobiliari, que entraríem ara en una discussió immobiliari també, però per exemple no va vindre ningú de la zona alta, no va vindre gent de l'Eix Comercial, va vindre una de les associacions. I també diem, evidentment, que escoltarem a la gent, només faltaria, però també escoltarem amb aquella enquesta que es va fer, on el 75% dels usuaris que no dels volen aquest centre comercial. No,
volen un centre comercial. Sí, sí, Laura.
I que quan se diu això del 70% de l'enquesta, que el 70% vol un centre comercial, doncs sí.
Però no, es parlava d'aquest centre comercial
no
en concret.
No vol aquest centre...
Del Torre Sals.
Vull dir que hi ha més opcions. Votacions, vull dir, no.
Bueno. No, és que a més és curiós, perquè no es tracta...
Jo només us dic una cosa.
Jo crec que ningú
quan
ha fet tant a favor del comerç
local
com nosaltres.
Hagin desaparegut de totes les ciutats, el muntarem a Lleida. Sí. Amb aquest ritme.
Llavors vindran tots.
Bueno, no. Ja, però vull dir que és que anem lents, amb moltes coses. Jo no dic ni que sí ni que no, dic que anem lents, que se'ns
tens
enquisten
tota
molts temes a la ciutat, si us hi fixeu.
Sí, sí.
Escolta, encantat que estigueu aquí el dia de la castanyada, que ho passeu el millor possible. Laura Vergés, Rosa Jové, Xavi Estrada, Anna Florista i Carme Valls. Avui hem tornat al tema de la paritat. Un home, quatre dones, fixeu-vos,
sí, 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 sí.
No, és el que tenim sempre. Gràcies per estar amb nosaltres. Bon dia de tots sants.
Gràcies a vosaltres. Adéu. Fins ara. Adéu.
I nosaltres que ens plantem ja a les dues, demà festa.